y envíanos tu nombre a pericosonline@gmail.com. Repetimos. Envíala a pericosonline@gmail.com y los jueves diremos el nombre de los ganadores. Ya lo sabes, si quieres ver al español en un palco VIP, lbapuestas.es te invita. Diversión en juego.
Molt bona tarda. Avui és dilluns i parlar del derbi ja sona una miqueta passadet, ja que han passat massa dies, no? Ja ha passat moltes hores, però les sensacions encara cuegen i és que a mida que passen aquestes hores et queda més lluny allò de la imatge donada i comença a prendre forma la impressió de que al marge de la manera com es va perdre, el fet és que es va perdre. I una derrota mai la podem celebrar, mai la devem celebrar. No és necessari celebrar que l'Espanyol va doblegar el genoll al Camp Nou, tot i vendre cara a la seva pell. Però sí que al final, quan llegeixes el dia següent bajanades lloant la genialitat de Neymar, no? O veus que les portades del diari, no només les dels esportius, són unànimes celebrant la victòria de l'equip de casa, l'únic equip de casa, llavors comences a pensar que potser sí que hi ha alguna cosa a celebrar. Però aquesta cosa, doncs, és la supervivència. I no és demagògia. És que seguim sent aquell trosset irreductible de la Gàlia no conquerida, la nosa en el paisatge homogeni, els estranys, i llavors te n'adones que la veritable victòria no és guanyar o perdre, sinó acudir un any més a la cita. I potser, i només potser, l'any vinent, o algun any, tindrem veritables motius per celebrar. Però de moment, ho seguirem intentant. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa Pericos Online, Ràdio Estel, per tot Catalunya, Andorra i el món via internet. Avui molt content perquè la senyoreta Laura Bertran m'ha posat Andorra, que sempre ho tinc que jo dir del motu propi. I avui, doncs, el nostre equip que presenta totes les alineacions, gairebé el complet, després direm, tenim una baixa important, però la direm. Tenim a Laura Bertran, això sí. Com estem? Molt bé, Laura?
Bé.
El senyor Ignacio Migueles, que no sé, però té molt fred perquè s'ha ficat una caçadora de pell que sembla que està a Sibèria.
A mi és que este frío català, no sé, todavía no m'he adaptat. Ja. Un par d'anyitos más.
Ahí en Madrid, què passa? Que estáis ahí en bañador, no, ara, en esta època?
No, hace mucho frío,
vale,
però...
Vale,
i no has comentat el gorrito, que se l'ha tret ara perquè li capiguen els cascos.
No, però és que com no el pot veure la nostra audiència, perquè prefereixo no mencionar el gorret amb el qual s'ha presentat el Migueles. Potser el divendres li faig sortir amb el gorro. Tenim el senyor del Puro aquí, doncs...
de veure el gorret.
Fent el que ell fa, fent el que ell fa, que no sabem exactament encara què és. I després, doncs, tenim també el Javi Navarro i tindrem l'Oriol Rossell, aquell home que us va acompanyar l'altre dia, que diuen que té una retirada a Fernández Abajo, no és cert, però bé. I tots parlarem una mica de la ressaca del derbi, del que ens va deixar. I dic que tenim una baixa, doncs és el mestre Cànovas, que avui, doncs, per indisposició familiar, doncs no pot estar amb nosaltres, però des d'aquí l'enviem una abraçada ben gran. I de segur que estarà amb nosaltres ben aviat. Ah, i una servidora que us parla, Francesc Vies, som-hi.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Molt bé, doncs, senyoreta Bertran, parlem d'això, d'aquesta ressaca del derbi que encara ens dura, Un derbi que, per cert, com torno a repetir, vam retransmet amb força èxit, almenys a nivell personal, jo estic molt content, des de Ràdio Estel, un 1-0, una derrota que... Alguns van dir que era dolça, altres doncs, pensen que mai es pot catalogar una derrota al Camp Nou, sobretot al Camp Nou de dolça, no? Però en qualsevol cas doncs, hi ha estadístiques per tots els gustos i algunes de negatives.
Sí, comencem primer per les negatives, perquè la bona imatge donada en el derbi i el fet que l'equip surti reforçat per la manera de plantar cara a un rival del potencial del Blaugrana té una altra cara més negativa. I és que amb aquesta nova derrota l'equip només ha estat capaç de sumar 4 punts dels 21 disputats, resultat de les 5 derrotes patides en els últims 7 partits. Recordem que són derrotes davant el Villarreal, el Getafe, l'Elche, Levante i el Barça. Empat davant del Màlaga i una única victòria davant l'Atlético de Madrid. Dels 15 punts que té l'equip a la taula, 11 els va aconseguir en les 5 primeres jornades fruit de les victòries davant el València, Granada, l'Atlètic Club i empat a Balaïdos davant el Celta en el primer partit de Lliga. Continua, per tant, la sagnia al Camp Nou, des del de la Peñazo, 5 derrotes, 12 gols en contra i cap a favor. Aguirre ha jugat 11 partits al Camp Nou, 8 derrotes, 3 empats, cap victòria i 27 gols en contra i 5 a favor.
O sigui, a banda del drama de les nostres estadístiques personals, perdó, de les nostres estadístiques com a equip, Aguirre també té té un drama personal perquè mai treu res positiu al Camp Nou. De tota manera, Aguirre va fer un... a mi em va agradar força, i per això vull que abans de que la facin els nostres tertulians d'avui, m'agradaria que saltíssim una mica un dels talls de la roda de premsa d'Aguirre que a mi em va semblar molt simptomàtic del resum que ell va fer del partit, tant en el seu plantejament com en el resultat final. Escoltem-lo.
Uno no puede irse contento nunca, dejarías de competir cuando pierdes. Y aunque sea el rival infinitamente superior a ti a priori, o las apuestas estén disparadas a su favor, o nadie daba un duro por nosotros, en tu fuero interno piensas que puedes y que lo ibas a intentar, ¿no? Y no nos gusta de repente estar tanto tiempo detrás de la pelota y tal, pero bueno, pero era la manera en que, según yo y según mi gente, podíamos contrarrestar ese vendaval en que se convierte el Barça si lo tuteas en su campo. Puedes hacerle un gol, dos goles, está bien, pero igual te hacen una herida muy grande con una goleada de escándalo, y yo creo que nuestra gente no merece eso. Merece que un equipo se entregue, que luche y que dé la cara. Y yo creo que hoy lo hicimos. Pero nosotros damos lo que tenemos,
seria una mica el colofó de tot plegat. I us volia preguntar, amics, si doncs esteu en la línia de que Aguirre, del que Aguirre va preparar, és a dir, sobretot jo crec que li pesa molt a Aguirre doncs el partit de l'any passat, i crec que és una mica aquell partit, o millor dit, aquest partit del divendres, és hereu d'aquell espanyol que el rebenten, perquè ens rebenten, un 4-0 a la primera part i podia haver estat més a la segona. No sé si esteu d'acord que aquell record li va fer mal a Aguirre, va fer mal també als pericos, i ara es tractava precisament d'evitar això, no? Molta gent diu que el Aguirre doncs, hauria d'haver estat d'un altre tipus de plantejament. Jo estic bastant a favor del que va pensar, del que va fer el tècnic, que finalment podia haver-li sortit bé, perquè l'atzar del futbol doncs, és que aquella pilota de Víctor Sánchez no entra, i el bosc de cames que travessa la pilota de Neymar arriba fins a Alexis. Llavors, però clar, m'agradaria saber què penseu vosaltres del tema. Per exemple, Javi, tu mateix.
Bona tarda a tothom. Bueno, yo sí creo que en la rueda de prensa del año pasado Aguirre nos prometió de alguna manera que aquello no iba a volver a ocurrir, y ha tenido a la primera oportunidad que ha tenido para volver allí, yo creo que no, aquello no ocurrió. Yo creo que el planteamiento que saca el Español es el único válido contra el Barcelona, es cerrarle el medio e intentar, con ayudas, intentar tapar las bandas. Pasa que ellos se incorporan también con los dos laterales y es muy, muy, muy difícil. Así le ganaron al Madrid, con una jugada exactamente igual, te hipnotizan por el medio y abren a la banda y Neymar centra contra el Madrid, fue chute directo y este un centro acaba en gol. Pero eso es el fútbol, eso es el Barcelona, y yo creo que el Español a día de hoy, y creo que los otros 18 equipos de la Liga no tienen otra opción contra el Barcelona. Irlo a buscar es un cara o cruz que rara vez te va a ir a favor a ti. En el intercambio de golpes ellos siempre tienen las de ganar.
Senyor Rosell.
Jo estic bastant d'acord amb l'anàlisi que ha fet el Javi. Sí que tinc la sensació que si bé l'equip va plantejar un esquema defensiu molt bo aquesta vegada, i si voleu la intensitat va ser una mica major que l'any passat, crec que també hi ha un factor que s'ha de tenir en compte, que és l'estat de forma del rival. El Barça que ens agafa l'any passat, per mi, també és superior al Barça que ens trobem el divendres, que va ser molt, molt, molt fluix, tenint en compte el que és el seu possible potencial. Això...
No, tenint en compte, compte, tenint en compte el potencial que li hem vist en els anys anteriors.
Tenint en compte la plantilla que tenen.
Sí, però escolta, és que el Barça, jo crec, aquest és una mica, jo personalment, crec que estem una mica atrapant-nos en el debat del Barça, el propi debat, sobretot periodístic del Barça, i és que el Barça no està bé, però no està bé comparat amb aquell Barça que ha estat molt gran. Però ara per ara, jo diria que si tu tinguessis que fer un rànquing dels equips que estan, ja et diria, més en forma a Europa, segur que tu, dels 5, està el Barça.
El problema, sí, el tema és que el Barça sempre és el Barça i pot fer un traje, que se'n diu, fins i tot no estan molt fi, per exemple, al camp del Celta no estan fins i guanyen 0-3 amb la gorra, però, bueno, sí que crec que l'Espanyol va fer el màxim que podia fer, és plantejar el partit bé, aplicar el màxim, el més bé possible el que t'has plantejat, i després hi ha un factor, no diria sort, sinó que has de tenir molta sort perquè al final no et marquin cap gol, doncs que al final, amb una jugada potser no la més clara, doncs es va acabar decantant el partit.
Bé, de tota manera, jo els volia preguntar a tots dos el famós tema de la derrota dolça, no? No hi ha derrotes dolces, i sobretot a camp del Barça, doncs encara menys, però sí que és veritat que, sobretot, quan surts de quan acaba el partit, els que estàvem aquí, per exemple, en aquest mateix estudi, doncs vam acabar amb millor sensació, jo almenys, de la que vaig tenint a mesura que, clar, te't vas refredant, saps que, evidentment, evitar aquella golejada o aquell ridícul doncs és la prioritat número 1, la segona, evidentment, és puntuar, com a mínim. I llavors, clar, ara, doncs, la veieu de la mateixa manera a la llum d'aquestes hores que han passat després o no?
No, yo incluso cuando acabó el partido y durante, es verdad que eché en falta cierto atrevimiento ofensivo cuando robábamos la pelota. Me lo pareció, yo creo que Sergio está muy solo, cosa que no le viene nada bien a su juego, porque Sergio no es un delantero goleador. Sergio ha jugado aquí 85 partidos y miraba antes, se lleva 17 goles. No es un delantero para buscarse la vida solo y resolver el partido. Y sí que eché en falta, sobre todo, ayudas ofensivas de Tievi, incluso de Torres, pero es verdad que Torres estaba muy ocupado con su labor defensiva. Eché en falta, luego se vio, cuando el equipo ya va perdiendo, sí que echa el resto, y se ve que el Español le puede plantar cara al Barça a un ratito, sí puede tener sus opciones, pero aguantar 90 minutos así, no. Aún así, digo que creo que debimos haber hecho algo más fe cuando robamos la pelota en salir, en no tener miedo para abandonar la posición y, oye, vamos a intentar a ver cómo acaba esta jugada.
És allò una mica, doncs, a vegades, no?, del tòpic del futbol, d'aquest decideixer si atacar o defensar. El que està claríssim és que home, el plantejament el podem entendre, evidentment, a tots ens... Però, de tota manera, jo el que sí que penso, mira, arrel del que tu acabes de dir, després ho acabem de matitzar una mica més, si voleu, tot i que m'agradaria parlar de més coses que el derbi, que trobo que ja ens queda una mica lluny, però no trobeu, per exemple, que potser un altre tipus de davanter més àncora, potser li hagués anat millor aquest tipus de partit que no passa Sergio?
Refereixes a Córdoba?
No sé si tant Córdoba, o sigui, no sé si un de davanter estàtic que com a mínim fixi una mica més les defenses, o més, per exemple, un davanter ràpid. Clar, aquí no ho podem saber perquè l'home més ràpid que tenim és Tievi, i Tievi es lesiona. Llavors, jo pensava que abans de que es lesionés Tievi, seguia pensant que la referència havia d'estar Tievi. Molt més segurament que Sergio García.
Bueno, hay un momento justo antes de la lesión de Tievi en el que Sergio pasa a la banda derecha, ocupa la posición inicial de Tievi y Tievi acaba como delantero centro.
Efectivamente.
Pero sí es verdad que yo a Tievi, o sea, estuve escuchando la retransmisión, las ayudas defensivas, vale, las vi, pero no vi que Tievi se sacrificase en exceso defensivamente, lo tengo que decir.
Només cal
comparar-ho amb... Como oyente de la retransmisión, sí.
Només cal comparar-ho amb Torrilla, que va fer una feina defensiva molt més gran, per exemple.
Para mi gusto, sí. Pero... A mí me habría gustado mucho más Tievi, además lo ponía en un tuit por la mañana porque era mi sensación, más enganchado a la banda, buscar la espalda, sobre todo de Montoya, aunque también podría haber sido de Alves, pero alguien rápido en la banda. Por eso mi apuesta era Torje, quizá, pero para buscarle. O sea, si vosotros queréis subir por aquí también, que tengáis una amenaza en este sentido, claro. Cosa que para mi gusto no hubo.
No la van tenir, sobretot Alves, per exemple, va fer un partit perquè no tenia oposició. Efectivament, bé, al fil de tot això, i per acabar de parlar del derbi, anem a parlar una mica de les conseqüències positives, no? O millor dit, d'alguna dada... algun apunt positiu que ens va deixar el derbi també a nivell del rendiment dels futbolistes.
Sí, anem a posar optimisme. Comencem amb Raúl Rodríguez, que va fer perdonar l'errada d'ells a Bancoro.
I
va
dues errades. Les dues per una.
I va demostrar que és molt millor lateral que com a central.
O que va estar més afortunat, diria jo. No? Més que...
Abraham el va ajudar molt.
Sí, exacte. Seguim.
Sidney es consolida l'eix de la defensa en els 5 partits. Ha jugat complets, ha recuperat 64 pilotes i ha perdut 31. Ha fet 150 passades bones i només ha errat 38.
Està claríssim que aquest tipus ja és bastant inamovible de l'eix defensiu, no sé si ho veieu.
Jo, per mi, és titular indiscutible. Sense ser un excel·lent central, crec que li falta una mica de qualitat tècnica i una mica del cap centrat en algunes jugades on s'anima potser massa a l'atac. Sí que crec que, tenint en compte el rendiment que estava donant Coloto o fins i tot el que està donant Héctor Moreno aquest any, és una sorpresa agradable veure que tens un jugador que està per sobre d'ells, que és Sidney.
Molt bé. Què penses de Sidney? Sobretot de com ha millorat el rendiment de l'eix defensiu des que està ell.
Sí, perquè jo crec que Moreno és algo mejor con Sidney que con Coloto a dia de hoy. O sea, Coloto y Sidney, podemos interpretar que los dos son un 6 o un 6.5 o la nota que queramos dar, pero creo que con Sidney Moreno sube un punto y medio que con respecto con Coloto.
Está una mica, no té que, per exemple, tampoc és un home ràpid i en canvi, doncs, Sidney li cobreix millor, per exemple, les opcions que quan ell deixa forats a la seva esquena. També vull dir que vaig veure un Héctor Moreno una mica més agressiu del normal, cosa que agraeixo perquè...
Aquella entrada amb els dos peus per davant.
Exacte, per exemple, doncs això ja m'està bé, m'agrada veure Héctor Moreno rascant. Bé, per primera vegada diria jo que fa funcionar, o diria que és el més estat a prop de funcionar, el famós tribot, no sé si esteu d'acord.
Sí, Abraham és el complement perfecte a Víctor i David i pot haver-se guanyat seguir davant el Sevilla en lloc de David López. I per acabar, també vam tenir un Torje inèdit, va ser dels més destacats i s'ha guanyat també tenir més minuts.
Tema tribut i tema Torje. Vinga, aquí comença.
Mira, jo parlaré del tema Torje. Crec que és una, com a mínim, el partit que li vam veure l'altre dia és una bona notícia. Jo els minuts que l'havia vist abans del partit del Camp Nou m'havia preocupat una mica veure el rendiment que havia donat i la poca experiència que portava, en el sentit que havia sortit una mica com un cabra boja. En canvi, l'altre dia em va semblar que va fer un partit molt seriós, aportant poc en atac, perquè estava ajudant molt en defensa, però quan ho va intentar fer amb cap i combinant, i sobretot la feina defensiva que va fer, és elogiable. No sé si és bo que un extrem, perquè ell és un extrem, l'acabem alabant per la seva feina defensiva, però tenint en compte com era la banda dreta de l'atac del Barça ahir, el divendres, especialment amb un Alves que va estar molt, molt fi, doncs crec que va ser impagable la feina de Torje.
El que parlàvem, el tribot, vas veure, Javi, una mica de milloria en aquest aspecte, almenys més havien encaixat tots tres, o eren una mica més les circumstàncies del partit que el van fer bo, el fet d'acumular homes?
Para mí sí, para mí el tribot yo creo que provocó que lo que estábamos hablando antes, que Raúl Rodríguez hiciera mejor partido que de costumbre, o por lo menos este año. Yo creo que estamos el nivel real de Raúl Rodríguez es más cerca a lo que vimos contra el Barcelona que lo vimos contra el Elche. Abraham, yo creo que para mí es el gran tapado, el gran beneficiado de todo esto del derbi. Yo creo que sí se gana algún minuto más, sobre todo el día del Sevilla, que no va a estar David López. Pero el que le dio sentido a todo para mí fue Víctor Sánchez, que estuvo en todos sitios. O sea, ayudaba en defensa como el que más, pero se incorporó dos o tres veces al ataque. Una jugada, una es de esas que casi acaba en gol, pero sorprendió muchísimo la defensa del Barcelona. No veían amenaza, no veían a nadie, tapaban a Sergio y no había nadie más, pero de repente apareció a Víctor Sánchez y le sorprendió muchísimo. Hay que aprovechar la llegada de Víctor, pero si juega en ese doble pivote con David López, a mí me parece, como decía Oriol, exagerado que también Torje tenga que venir a defender, por ejemplo. Yo creo que con cuatro defensas, dos medios centros y también los jugadores de banda defendiendo, y sobre todo ahora que viene el Sevilla en casa y que hay que ganar como sea, me parece un poco demasiado conservador.
Sí, no, però jo no crec que sigui més o menys la mateixa posta en escena, tot i que pugui haver els mateixos homes. Jo crec que poden repetir més o menys, algun canvi hi haurà important, no? Però la posta en escena no serà la mateixa. Jo penso que se n'adona, i després parlarem de tot això, perquè jo crec que aquest partit sí que, sense, evidentment, dramatisme, no li inferim més dramatisme del que, evidentment, ha de tenir un partit que ara per ara doncs agafa l'Espanyol desè amb 15 punts i amb una posició còmoda, però sí que és d'aquells partits que compta perquè poden acabar, i després en parlarem una mica, doncs decidint si hem de mirar més cap a baix que cap a dalt, no? O com a mínim si podem mantenir o canviar una... Anava a dir mantenir la ratxa, però és que la ratxa és decididament dolenta. Anem a parlar una mica de Mercato, perquè, curiosament, surten noms de tant en quant, i a banda, doncs van sortir rumorologia, o sigui, va haver-hi rumorologia al voltant d'homes importants de la plantilla i de la seva possible continuïtat o renovació. Anem a començar.
Comencem per Casilla, perquè els últims dies s'ha parlat molt del seu futur, sobretot pels rumors que el seu entorn estava disgustat pel retard per part del club en començar les converses per la seva renovació. A més, també s'han sumat els rumors que l'entitat tenia emparaulat Carlos Kameny per la propera temporada. El Met ha dit que té la tranquil·litat que el volen renovar i que no pensa sortir del club, que quan l'avisi ja parlaran. I parlem també del jove del Baracaldo. Es tracta de Jorge García, un jugador polivalent i valent de 20 anys. Segons informa el Desmarque Vizcaya...
Polivalent i valent, m'agrada.
Tot rima, no? Sí. Seria concretament els que el volen fitxar, l'Espanyol i l'Atlètic Club, els conjunts que tenen en la seva agenda aquest jove jugador basc. Els dos clubs el segueixen des de la temporada passada i podrien estar estudiant el seu fitxatge en vista al futur, probablement per foguejar-lo als seus filials o també per enviar-lo cedit i seguir de prop la seva progressió.
Doncs bé, caldrà veure. A mi m'ha sorprès molt, sobretot també m'ha sorprès que arribi la nostra xarxa fins a Baracaldo. O sigui, recordem que que abans, en altres èpoques, en els anys 80, l'Espanyol va agafar molts jugadors d'aquells equips, del Baracaldo, no? I de Sestao, per exemple, el Xingurri Valverde va venir d'allà, no? I algun altre, no? Però bé, normalment el mercat natural d'aquests equips acaba sent l'Atlètic Club i llavors ja veurem com queda tot això. Bé, m'ha fet molta gràcia aquesta noticieta que va aparèixer, un mitjà argentí, doncs, va fer una suposada entrevista amb Dátolo, que ara Dátolo l'ha negada, sí. I, bé, no és una notícia de primera línia, però m'ha fet gràcia que la comentem. Es tracta de que Dátolo havia dit que era kirchnerista i que volia entrar en política, i finalment el propi Dátolo ha dit que no només era això, sinó que ell mai té pensat que quan pengi les botes iniciaria aquesta carrera. Curiós, si més no, el que rodeja ja sempre a Jesús Dátolo.
Sí, perquè ho ha desmentit, que s'estigui plantejant iniciar la carrera política un cop pengi les botes, tal com s'havia publicat ara fa uns dies. En declaracions a Infobae, l'actual jugador de l'Atlético Mineiro i ex de l'Espanyol nega haver-se definit com a militant kirchnerista, insistint que ell és un futbolista i estima el seu treball. I a més ha afegit que només pensa en això i que ell no el representa cap partit.
És molt curiós, no?, que surtin unes declaracions, a més eren super... vull dir, no era una petita frase i ja està, no? Sinó que eren molt àmplies, no sé, i després això es desmenteixi. Bé, és igual. De tota manera, ja mirem tot l'espanyolisme mira de cara al Sevilla, i el primer que fa alguna cosa al respecte és el club, que ha preparat un pack, que et diuen pack família. Anem sí. A saber què és.
Per això teniu plans. Aquest diumenge a les 12 del migdia l'Espanyol rep el Sevilla a Cornellà al Prat, i per afavorir la presència del públic un dia en què els homes d'Aguirre necessiten el suport de la grada, el club ha posat en marxa una promoció especial. Es tracta d'aquest pack família que per 39 euros inclou 3 entrades de tribuna, de les quals poden ser 2 d'adults i una de nens. Nens es considera fins als 14 anys. O també hi ha l'opció d'una d'adult i 2 de nens. Aquest pack d'entrades té un valor de 135 euros, per la qual cosa el descompte d'aquesta promoció és de pràcticament 100 euros.
Molt bé, i a més també hi ha entrades pels adults a 15 euros i dintre d'aquest mateix pack, i pels nens, no?, fins als 14 anys, que és una definició molt generosa de nen, doncs a 9 euros. Total, que jo crec que es posa fàcil perquè hi hagi una bona entrada, que crec que és molt necessària per l'equip i també, no sé, per viure una bona jornada de diumenge a Cornellà Prat. Molt bé, doncs fins aquí els titulars oferts, com sempre, gràcies a Carretilles Terre.
Carretilles TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretilles TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretilles TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillestr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretilles TR. Podem amb tot.
Diari La Grada t'ofereix el buidabutxeques de pell de l'Espanyol. Un producte vintage que serà el complement indispensable a la llar de qualsevol perico. Ja a la venda al teu quiosc per només 11,95. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Què pensa el poble perico?
Doncs què diu la gent al voltant, sobretot d'aquesta concepte de derrota dolça que no li agrada molt a molta gent? No,
està tenint una mica de polèmica. Comencem amb Mas Espanyol, diu: «Desde cuándo perder con la secta es una derrota dulce? Contento con el trabajo de los jugadores, pero no con el resultado». La verdad, diu, nunca perder con el nacionalismo culerismo catarí...
Nacional culerismo catalí. És que és un concepte complex.
Sí. Es una derrota dulce. Los culés están contentos y eso es sinónimo que no les causamos ni susto. Bien por los jugadores...
No, muy contentos tampoco están, porque yo pienso, hi ha dos coses.
Mai estan contents.
Mai estan contents.
Això és bo.
Però a banda, si sentiu una mica o si esteu una mica atents al que ara mateix es mou en l'entorn culer, doncs molt culés, molt contents no estan. I a més ja estan una mica fent run-run al voltant d'unes coses que l'Espanyol, això jo crec que sí cal dir-ho, va subratllar. I és finalment el mal moment, o almenys... poca participació de la seva estrella Messi, que està claríssim que entra, que no està bé i que jo crec que la vam anul·lar prou bé, doncs això ja ha generat un debat, tant fins al punt que el propi Messi ha dit a les seves xarxes socials de que sap que no està bé, o sigui, com a mínim, provocat aquesta petita minicrisi, no? O com a mínim aquest petit debat, i després doncs, també hi ha el debat de si juguen com han de jugar, si juguen com jugàvem abans, i bla, bla, bla. O sigui, que tot això, jo no estic tan d'acord que estiguin tan contents, i jo crec que nosaltres vam tenir una participació també important com per posar de relleu aquestes misèries, no? O minimisèries.
Continuem amb Collet 300.000, diu derrota dolça, però hi ha alguna derrota que sigui dolça?
Un moment, Collet 300.000 no era Collet 270.000?
S'ha tornat a pujar el
sol.
També està Collet 240.000.
Ah, va, ja,
que si són dos.
No sé, són varios, creo. Porque...
sí, no està clar, no està clar.
Crea escola, Collet 300.000. Diu, hay quien está orgulloso de perder la final de la UEFA a los penaltis, o quien piensa que no ser violado con una goleada en el Orinal ya les va bien.
Però m'agrada molt que dius... Però de què van estos de Pol?
Ah, bueno, o sigui,
m'agrada molt aquesta indignació que tenen contra nosaltres. És que som dolents. Ja hi ha molts que ho pensen. A veure,
diu, sí. Caer con la cabeza alta, con honor, pero esto qué es? A esta gentuza hay que sodomitarnos.
Vale. Venga, vale. Stop. Arre.
¿Se seguía refiriendo a Pericos Online?
No.
Vale.
És igual, també...
No van a ver allí, ¿eh? Pero como ha donat
nos solidarizamos con el posible sodomizado y dejémoslo aquí. A ver, ¿qué diu Joan RCD?
Diu... Ai, ¿ho puc dir això o què? ¿Ho diem?
No, això no. Lo que ve...
Bueno, hi ha una introducció i diu... Realmente los puntos que duelen por posible son los perdidos ante Getafe, Elche, Levante o Málaga. En algunos casos, robos mediante como el del Orinal.
Vale. Molt bé, què diu Pablito Zamaneta?
Ara resulta que perdre només 1-0 a l'Orinal hem d'estar orgullosos i contents. Doncs felicito els periodistes i els jugadors per estar contents a perdre contra l'etern rival que van jugar a mig gas. Nosaltres jugant només a empatar. Quina ràbia. Quina ràbia.
Una paraula prèvia, que tampoc la llegirem.
Tampoc.
Donem-li voltes un altre cop al mateix. Si hem d'estar contents o no contents. A veure, jo crec que ja ho hem deixat clar. Satisfets estem perquè l'equip va donar la cara. Contents no, perquè no pots estar content mai d'una derrota. Perquè comences a aniquilar-te a tu mateix quan comences a estar content de les derrotes. Però la veritat és que, home, la satisfacció que vam tenir quan al descurs del partit és que, com a mínim, l'Espanyol doncs, va contenir a un pressupost de 500 milions amb un pressupost modest de 40 i tants, no? I al final sí que anem sempre a petar el mateix, i els números, i els diners. Però és que, senyor, no hi ha més. És que el senyor que ens fa la jugada ha costat, diuen que ha costat 50 milions d'euros, no sabem exactament quants ha costat, però amb aquest senyor...
70.
No, però és que és veritat. O sigui, tot el pressupost de l'Espanyol és aquest senyor que, a més, té la fortuna, val una fortuna, i té la fortuna de fer una jugada doncs, que finalment acaba desnivellant el partit, no? Al final perdem per un gol, no ens equivoquem, i al final l'atzar, moltes vegades, un gol, nosaltres mateixos hem perdut a vegades partits contra equips teòricament inferior per aquest últim únic gol, no? I qui sap si posar-te com a mínim en la tessitura de que pot variar la balança i aquest gol podia haver caigut, per què no, davant de l'espanyolista, doncs no està tan malament. Bé, ni tanto ni tan calvo. De tota manera, jo el que volia dir-vos, a la gent sobretot que estan tan deprimides, o a la gent que estan absolutament bueno, com aquest senyor que estava parlant d'aquest tipus de pràctiques, doncs els diria que es tranquil·litzi tothom, i el que hem de fer tots és concentrar energies. I com hem de concentrar les energies? Doncs amb la gamma d'Energètics Fosprin, sí o no?
Ja era hora.
Ara, jo
ho necessito avui.
Tu sí, perquè has passat un mal cap de setmana, ja tu et nota la cara. Estaves al llit, no vull saber el que feies al llit, però el que està claríssim, no sé si feies el que deia aquell home que abans, però el que està claríssim és que un Fosprin t'ajudarà. Per què? Perquè el Fosprin és 100% natural i aporta al teu organisme l'energia extra que el teu cos necessita.
A més, avui necessito perquè em marxo caminant avui.
Això no m'està bé, està bé que caminis perquè has de baixar
quilos. Bueno, tu avui sempre ho fas, de fet.
Bueno, sí. És igual, tampoc ens importa molt, perquè el que és important és que si vas a la teva arboristeria, resulta que tens, vale? Llavors demanes el teu Fosprin i et donen a sobre això, un pràctic necessari multi... Mira, aquí el tens, efectivament, que maco és.
Maquíssim.
Un pràctic necessari multiusos, ja saps, Fosprin, de Sòria Natural, la teva energia a l'instant. I llavors jo voldria que triéssim el jugador Fosprin. Saps? I m'agradaria doncs, que em diguéssiu qui és per vosaltres el jugador Fosprin.
Home, doncs així escollint lliurement doncs Kiko Casilla, no? Les dues aturades que va fer.
Sobretot lliurement.
Especialment l'aturada just abans del pal d'Alves, doncs crec que podria haver valgut un punt que al final no va ser.
I el senyor Javi Navarro?
Yo coincido que el mejor jugador fue Casilla de l'Espanyol, però a mi me gustaría destacar, como he dicho antes, a Abraham.
Abraham. Molt bé. I fins i tot... a veure, va, senyor Del Puro, vostè què té a dir?
Està claríssim que és tibí el jugador.
No, en ningú cas.
Perquè és que va ser marxar lesionat i perdre.
Això sí, va coincidir en la seva marxa. Però en qualsevol cas jo diria que sí que hi ha altres jugadors més destacats. I també, encara que s'emprenyin els meus amics, bueno, amics, no tan amics, però vaja, companys tuiteros, el senyor Corleone i alguns altres que fem alguna vegada, jo crec que Raúl Rodríguez aquesta vegada mereix, com a mínim, l'aprovat, perquè i jo crec que es va treure l'espineta, que ja li convenia al nano, d'una actuació, jo diria, bastant bona. Tot i que també és cert que el gol ve per la seva banda, però jo crec que poca cosa té a veure, perquè, clar, Neymar és tan genial que, per molt que li fiquis teus a sobre, ell la pot passar, ni que fiquin els 11, ell li pot passar a tots la pilota pel canyo. Bé, tonteries. En fi, doncs això, que anem a Sant Adrià, vale? Vinga, som-hi.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina a Buenos Aires. Tienes que venir.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Sant Adrià, avui.
Molt bé, l'amic Fredolic, perquè tendríeu que verlo, tendríeu que verlo perquè està realment... O sea, con una cazadora de piel se ha traído un gorrito que es increíble.
Venga, luego dejo que me hagáis una foto y la subís a Twitter.
D'acord, d'acord, porque realmente es muy increíble.
La cazadora muy setentera, por cierto.
Es macho como yo.
Sí, yo soy...
Español es macho como él, ya lo digo. Pero, a veure, explica'ns una miqueta, porque hauries d'estar... En comptes d'estar aquí, tenies que estar a Sant Adrià, perquè avui estan entrenant ara mateix.
Hace mucho frío.
Ah, vale.
Hace mucho frío. Así que he preferido estar aquí con todos vosotros, pasando calorcito y con mi chula.
Seguro un gran futuro, como reportero.
No. Pero tengo un topo que me está contando absolutamente todo lo que está sucediendo allí, que ahora mismo a las 8:04 de la tarde noche ya están entrenando, siguen entrenando, empezaron a las 7, llevan 1:04 exactamente, con las noticias de Javi López y Sergio García. Recordemos, Javi López, que sigue recuperándose de su lesión en el sóleo, no ha saltado ni siquiera al campo de entrenamiento, suponemos que está en el gimnasio. Y Sergio García, para mí la noticia más alarmante, sigue también entrenándose al margen. Al margen quiero decir que ni siquiera ha saltado al césped, que también debe de estar en el gimnasio. Recordemos que acabó el partido con un golpe en el bíceps femoral de la pierna derecha. El famoso bíceps que le dejó... que no sabíamos si iba a llegar al Atlético de Madrid, si no... Tiene un golpe, yo no sé si será un golpe, si será una rotura, no sé lo que será. El club dice que tiene un golpe, pero desde aquel entonces aún sigue entrenando en el gimnasio. Por otro lado, Tievi y Estuani, que recordemos Estuani tenía problemas en su talón, también un golpe, y Tievi otro golpe, o sea, ahora las lesiones son golpes en el sóleo. Se entrenan con normalidad con el resto del equipo. Yo, mi topo me ha dicho que si sucediese algo en estos 25 minutos de programa que nos quedan, me lo trasladará y me lo contará.
Sí, me gusta.
Pero hasta el momento no hay nada más. Sí quería contaros, antes que hablabais de Héctor Moreno, al acabar el partido puso un tuit.
A ver.
No sé si lo leísteis. No. Pero dijo, todos somos expertos de todo y por tanto nadie lo es. Pero aún así seguimos criticando. Buenas noches.
Buenas noches con hashtag.
Con
¿no?
hashtag. Es su reflexión, que ahí la dejo, digo...
Però això a l'acabar el partit?
Bueno, a l'acabar, a l'hora i media, a dos.
Abans d'anar a dormir, sí.
Això és que va sentir, doncs, algun tipus de...
Crítica.
De comentari o crítica, no?
Puede ser. Yo además me consta que a Moreno al principio le dolían mucho las críticas que recibía en redes sociales. También me consta que a medida que pasaba el tiempo le daban bastante más igual. Pero es que tampoco era partido para recibir críticas.
Bueno, ell va estar una mica involucrat amb la jugada del gol. Comentàvem ara, doncs, no sé si era micròfon tancat, em penso,
no,
sí.
No sé.
No sé si estava obert o tancat, perquè clar, a vegades doncs, continuem els debats, però en qualsevol cas dèiem això, no? que potser ell
Cerrado
hagués pogut
era.
Arribar doncs, a la jugada, aquesta pilota de Neymar, que sorpresivament, això que el dir, jo crec que el més genial de la jugada segurament és l'efecte sorpresa, de dir, vale, doncs anem a intentar el primer túnel, aquest sí que li concedeixo, doncs el segon ja no, el segon és perquè, mira, ell possiblement, jo crec que no sabia ni que hi havia Sidney al darrere. D'altra banda, doncs aquella pilota doncs, va amb una velocitat que si ell hagués estat més a prop d'Alexis, segurament podia haver arribat. Però tampoc, diria jo, no cal catalogar-la dintre de les grans errades de la història d'Héctor Moreno. No sé si esteu d'acord.
No, és una errada posicional o de marca, però malauradament aquesta temporada n'hi hem vist de molt més greus que no pas aquesta.
I tampoc sé jo si, ara clar, evidentment no estàvem seguint la retransmissió, si això, si ell li va caure molt la bronca a les xarxes socials per aquesta errada.
No, no lo creo. Igual los culés eran los que le criticaban por aquella entrada a dos pies a Neymar, que debió usar la filosofía de o pasa balón o pasa hombre, pero los dos no, porque se tiró ahí con los dos pies, que para mí fue perfecto, igual los culés...
Hi ha una foto, a col·lació de que acabes de dir, i que també hem comentat abans, hi ha una foto molt maca, magnífica, que acaba de penjar Josep Altés, que és el Jos78RCD, que a més és un tipus que penja moltes coses històriques.
Penja grans fotos.
Grans fotos, que molt bones realment. I hi ha una foto d'aquesta entrada. I és realment una foto molt xula, la deixo aquí veure els meus companys, perquè és en Neymar fent... realment sembla que està fent el Pino Puente, i doncs Moreno fent-li una entrada, l'entrada va ser bastant contundent, de les més contundents que li hem vist a Moreno a la seva història.
Jo no la puedo ver porque estás un poco lejos, pero también quiero decir que Héctor Moreno ya no después del partido, sino al día siguiente subió a su Instagram, curiosamente posiblemente sea la misma foto muy parecida.
La vaig a retuitejar perquè la vegin els nostres oients y también la posaremos como aprico.
Pues Moreno la subió a su Instagram ponía Héctor H. Moreno, 2 puntos suspensivos y 3 balones de fútbol. O sea que Moreno está orgulloso seguro de esta
o potser va dir, entré a la pelota, ¿no? Certament, perquè la pilota també es veu, així, segurament producte...
Corria per allà, la pilota.
Corria per allà. Bé, només dir-vos, ja ho anunciarem amb més luxe detalls, que sortejarem entrades aquesta setmana. No sé si tindrem les entrades... bueno, tenim, sempre fem a través de LB Apuestas, doncs, evidentment, hi ha la possibilitat sempre de que aneu a la llotja, això recordeu-lo, com sempre, és molt senzill, doncs has de registrar-te, 10 euros, i pots fer una aposta, ja saps que, a més, si per primera vegada et registres, com a opció més et donen que a la segona aposta doncs et donen fins a 50 euros si no l'encertes a la primera, això per una banda. I després, que si encertes 10 euros, perdó, si apostes 10 euros i ens envies el mail a pericosonline@gmail.com, doncs pots anar a la llotja. Però és que, a banda, aquesta setmana tindrem més entrades, perquè tindrem entrades també del Com Viajes, la gent del Com Viajes, que sortejarem doncs, dues entradetes i ho farem mitjançant un sorteig. Farem una pregunta.
No,
me l'haig de pensar. Me l'haig de pensar perquè l'altre dia estava pensant en un joc que estaria molt bé, perquè també avui he vist una foto que ha pujat el Dani Montessori, no sé si l'heu vist vosaltres a Twitter, de Wolfram Butke. Em feia gràcia perquè ahir justament van fer un concurs, el concurs que fan a Hat-Trick Espanyol, doncs posant una imatge de Butke i donant-me 3 opcions, vale? Ja ho dic ara, si no ho sabeu, és Butke. És igual. Però vaja, jo crec que tots els bons pericos, o menys que ja que ja tenim un pentinem alguna cana, doncs segur que sabíem que era...
Alguna,
jo tinc alguna. Però el que he pensat que hi hauria un concurs millor que seria ficar fotos d'actualment els jugadors i que esbrineu qui són. En el cas de Butke, que m'he quedat esfereït de la foto que ha posat el Dani Montessorín, perquè és que és brutal com està Butke. O sigui, Butke és que és de veritat que l'ha castigat molt la vida.
Imagineu-vos a Butke sense fer esport.
O sigui és un tipus que l'ha castigat molt la vida i ell mateix també s'ha castigat molt. Ahir justament feia una mica la broma jo que deia quan parlaven de Butke, no sé si es va sentir, quan el hat-trick vaig dir, si no sabeu qui és, pregunteu per algun bar, sí. Perquè segurament us poden donar...
És que venia molt castigat ja, eh?
Venia castigat, de sèrie venia castigat, i després ell també es va castigar més. D'altra banda, haig de dir que era un jugador excepcional.
La pilota parada, aquelles faltes...
I jo diria una altra cosa, o sigui, abans, quan l'Espanyol estava a segona divisió, podies portar, per un preu, jo crec que segurament no seria una brutalitat, jugadors de la qualitat al·lucinant d'aquest. Avui dia seria impensable. Perquè fins i tot un jugador que segurament va arribar a l'Espanyol perquè la seva carrera, diguéssim, la seva vida personal no li va permetre tenir una carrera massa ordenada, va venir del Wolfsburg, a més, doncs era un jugador d'una qualitat tan brutal, sobretot llançant faltes, era espectacular, que bé, ara, doncs ara seria impossible que poguessis tenir jugadors d'aquell nivell ni tan sols jugant a l'Espanyol Primera Divisió. I després de fer aquest parèntesis Butke, anem a la publicitat i tornem de seguida. Bote mania, te toca ganar. Bote mania, ven a jugar. Bote mania, bote mania. Bote mania, te toca ganar. Bote mania, ven a jugar. Bote mania, bote mania.
Aquest mes gaudeix de la reposteria creativa amb Casa Viva. Preus especials en tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la reposteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
¿Quieres ver al Español como un VIP? LBApuestas.es te regala 3 entradas dobles en palcos VIP en el campo del Español para este próximo partido. Regístrate en LB Apuestas, haz tu primera apuesta y envíanos tu nombre a pericosonline@gmail.com. Repetimos. Envíala a pericosonline@gmail.com y los jueves diremos el nombre de los ganadores. Ya lo sabes, si quieres ver al Español en un palco VIP, lbapuestas.es te invita. Diversión en juego. A Pericos Online comienza la tertulia. You
know you make me break. Abans de començar la tertúlia, resulta que m'he deixat de preguntar-li a Miguelito dues coses que considero que són importants, que no són menors, vaja, que és el B i el femení, com han quedat aquesta jornada, perquè han guanyat tots dos.
Sí, efectivamente, doble importancia, sobre todo por sendas victorias. 2-0, primero empezamos hablando del B. Jugamos contra el Constancia y...
Constancia,
ya me ibas a... No,
Constanza, sí. Es que claro, me sonaba...
Ah, perdón, es que el catalán me costa...
Costa, mica. No, yo cada vez fas
poco a poco. En fin, voy a hablar mejor castellano que hablo más rápido. Lo que decía, contra el Constancia hemos ganado 2-0 para que para algunos el mejor partido de la temporada del Español B. Dos goles, uno de Adai y otro de Mamadou. Ponían la victoria 2-0 en casa y, bueno, importante para los de Manolo Márquez. Y por otro lado, el femenino, que también ganaba 2-0. Esta vez su rival era el Sevilla. Segunda victoria del femenino. En la primera parte Paloma hacía el primer gol. En la segunda Mapi ponía el 2-0. Y además, un añadido que Jamila, no sé...
Jamila.
¿Este nombre es catalán o es portugués?
No, es portugués.
¿Viste? También los portugueses a mí tampoco mucho. En fin, Jamila paraba penalti y dejaba el 2-0 en el casillero.
¿Qué tienes contra los portugueses, concretamente?
No sé, no me gustan.
¿No por qué? ¿Cuántos conoces?
Conozco una que es muy maja, que me cae bien.
Sí.
Pero...
¿Juega con nosotros o no?
¿Eh?
¿Juega con nosotros?
Sí.
Entonces...
Sí, pero porque a Jamila no la conozco, ¿eh?
Ah, vale, pues ya te la presentaré.
Si no, posiblemente
es esto de los portugueses, porque te va a lanzar dos guantas de estas con las que para los penaltis, por ejemplo.
O sea, que Mourinho tiene
razón. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Fíjate.
Mourinho tiene razón.
Es un claro ejemplo de racismo contra
Pero el... estos solo son los madrileños, sois los madrileños que sois así. Bueno, important amb dues victòries, important la victòria del femení, que tinc que dir una cosa, que igual m'estiren les orelles a casa meva, no? Però... L'entrenador del femení està esquiciat i està esquiciant a les noies. M'agradaria que aquest senyor doncs, asserenés, si és possible, dintre les seves possibilitats, perquè crec que, vaja...
Sobren, algunes coses sobren.
Sobren i és terrible estar a la banda i veure moltes coses, com contagia doncs, a vegades el seu nerviosisme. Ahir guanyaven 2-0 i vaig a dir una
anècdota.
Una anècdota que l'home deia esto es un infierno, i l'altre, i amb molta gràcia, li va dir l'entrenador del Sevilla, li va dir, chico, que parece Rambo. L'entrenador del Sevilla, que també era bastant divertit, però com a mínim era la vessant andalusa d'aquesta tensió. Bé, jo diria sincerament que aquest senyor que s'assereni. Molt bé, tertúlia ja, perquè ens queda molt poquet de tertúlia, però jo sobretot us vull preguntar doncs, perquè què penseu sobretot de... A veure, al derbi passa una cosa, quan hi ha un derbi polaritza tant la nostra atenció que no realment tastem realment com està l'equip, no ens preocupem si realment... Sembla que només hi ha derbi, no? Per bé o per mal. I al contrari, doncs jo crec que hem de mirar una mica com estan els números de l'equip i no són bons. I no sé jo si estem vivint massa, potser, del bon inici, del bon inici que vam fer, i penseu que ja comença a preocupar-se, com a mínim, no a crear tensió, però sí a agafar una mica una altra vegada doncs, el bon camí.
La situació a la classificació és com per estar tranquil. La imatge que ha donat l'equip als darrers partits, potser no tant. Avui, mirant el calendari així una mica per sobre, he vist que ens queden 5 partits per acabar la primera volta contra equips que tenim per sota nostra i 2 contra equips que tenim per sobre nostra, que són Madrid i l'altre, per la memòria, crec que és la Real Societat. Jugant les garrofes contra els que estan lluitant pel descens. És el moment de demostrar que estem per sobre seu o que com a mínim podem competir a igual de condicions que ells i treure aquests partits endavant. L'equip necessita tallar aquesta ratxa de mals resultats. Ja potser no amb una victòria contra el Sevilla, que seria ideal, sinó el que... No, òbviament.
Clar, és que si no sumem
però
molt que puntuem.
Però crec que seria molt important intentar estar 2 o 3 o 4 partits sense perdre.
Què diu vostè?
Pues lo del calendario es clave. De los equipos que están ahora mismo ocupando las 6 primeras posiciones, solamente nos falta jugar contra el Madrid.
Efectivament.
Ahora tenemos Sevilla...
Que a més és l'últim partit de la temporada de i de primera volta.
Hemos jugado, o sea, ahora nos viene Sevilla,
Rayo,
Real Sociedad, Almería y Valladolid.
Aquests són, això és per acabar l'any, per entendre.
Sí.
O sigui, el que li queda de 2013, l'Espanyol jugarà a casa contra el Sevilla. Hi ha una aturada que a mi em fa molta por, perquè si no aconseguim un bon resultat davant el Sevilla, aquests 15 dies se'ns poden fer increïblement llargs, us ho dic perquè conec aquest club i conec el seu entorn. Després ve el Rayo Vallecano, que no és un camp gens bo per l'Espanyol tradicionalment, tot i que alguna vegada hem guanyat. Després ve la Real Societat a casa, que ja fa un parell de temporades que no li guanyem. Diria que hi ha 2 empats a 2 consecutius a les 2 últims anys. Ens ve, anem a casa un Almeria, que jo crec que és un dels equips per mi candidats a baixar a segona divisió, ho dic ara. Ens ve un Valladolid, que sempre és un equip espès a casa, i aquí acabem l'any. Després quedarien el desplaçament a Pamplona, que mai és un desplaçament fàcil pels pericos, i el Real Madrid. A veure, molt malament ens tindria que donar les coses per no fer 10 puntets en aquests 7 partits.
Els hauríem de fer.
I serien 25 punts per tancar la primera volta, que jo crec que seria una primera volta correcta.
Per mi els partits clau són aquests 3 que has dit, Rayo, Almeria i Valladolid. Aquests són els partits que l'Espanyol ha de tirar endavant, sigui com sigui. Un empat contra el Sevilla, doncs, home, sí, no és el millor resultat, especialment a casa, però mirat globalment al final de la temporada no és un desastre. A l'Almeria, al camp del Rayo, o a l'Almeria a casa, has de guanyar.
Pero ahora viene sobre todo la prueba de fuego para ver si el equipo, lo que hemos hablado alguna vez, contra rivales sobre el papel inferiores, es capaz de dar la imagen que ha dado...
Pero Sevilla es inferior. A veure, Sevilla està molt malament, eh? Sevilla ara mateix té una crisi important, inclús es diu que Unai Emery podria estar-se jugant a les garrofes en el proper partit, cosa que no em tranquil·litza gens.
Absolut.
En absolut, perquè finalment sabem que l'Espanyol doncs, és l'equip aspirina i moltes vegades ajuda a que tècnics doncs, que tenen la corda al coll, recordem que Rafa Benítez va estar a punt de ser cessat a Montjuïc i després va guanyar la Lliga i va ser finalista de Champions amb el València. El que hagués pogut canviar la història, no? Però finalment, o sigui, 13 punts en 12 partits ha fet el Sevilla i no guanya des de, a fora de casa des del 24 al 9 del 12. Un any, eh? Cuidadito, eh? Més d'un any, de fet.
El Sevilla el problema que tiene son 14 incorporaciones nuevas este año y todavía no las ha conseguido conjuntar. Y tampoco son... O sea, son chavales muy jóvenes que le puede salir una apuesta que puede salir o muy bien o muy mal. Y de momento le está saliendo...
Regular, 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 regular tirando a mal, tornant en compte, a veure, que compte que nosaltres, ells tenen 13 punts, nosaltres tenim 15. Sí, el Sevilla ens pot passar o ens pot igualar punts si ens guanyés a casa. I us recordo que darrerament el Sevilla ens està guanyant a casa i vaig a treure una mica l'històric mentre parlem, perquè diria que a Cornellà no sé si l'hem guanyat mai.
Alguna d'aquestes victòries crec que és a l'última jornada, guanyar no ens hi juguem res.
Sí, el Sevilla...
O jugant-nos, perquè recordeu que hi havia alguna UEFA pel mig o alguna, no sé, alguna cosa pel mig hi havia.
El Sevilla és un equip que ha perdut molt potencial, potser dels que més s'han empobrit respecte a la temporada passada, amb totes les vendes que ha hagut de fer, però segueix tenint jugadors de qualitat. A mi, per exemple, té un Rakitic que em sembla un tros de jugador. Té el lateral aquest, el Bueno, que també sembla
Moreno,
que
no s'escolta sí. molt. Ayer un partidazo. Partidazo de Moreno ayer.
I, bueno, no sé, és important que l'Espanyol mostri què vol fer davant d'aquests equips, si vol continuar esperant a la contra és un partit que ens servirà de termòmetre per veure què és el que farà l'Espanyol en aquests partits disputats a casa contra rivals directes.
Jo, sobretot, em preocupa que deixi un partit que deixi tocat a l'equip, a Mercè una miqueta de l'entorn més anti que n'hi ha, no ens enganyem, hi ha gent que, per exemple, no vol l'entrenador, o sigui, és així. Jo sí. Podríem pensar que hi ha dades objectives o que no les hi ha, però en qualsevol cas això s'ha de jutjar a banda. Hi ha gent que no vol aquest entrenador i aquestes coses, evidentment, alimentaran doncs, aquest tipus de debats. I al final, doncs, a vegades hi ha aquelles coses que es diuen la profecia autocomplida, no? Que si tu una cosa dius és que no, després podes llegar a dir, jo ja lo dije, clar, però és que al final és fàcil apostar. Mireu, fixeu-vos, l'última vegada que hem guanyat el Sevilla és un 2-0 a casa, després és un 2-3, després un 1-1, un 0-3 i un 2-2, la darrera vegada que ens hem enfrontat amb ells. O sigui, no és un equip que se'ns estigui donant bé a Cornellà al Prat. Només l'hem guanyat a la primera temporada.
Mira que a Montjuïc se'ns va donar bé, eh? Amb aquell gol
sí. I aquell 5-0 que li vam...
5-0, el Tamudo, el taconàs aquell que per mi és dels millors gols que va marcar amb l'Espanyol.
I tant. I després també recordo, no sé si va ser una vegada Jonatas també, que li va marcar també un gol. Crec que aquell dia de Tamudo, crec que el primer gol és de Jonatas. No estic segur, però vaja.
No, aquell dia marquen Tamudo i Luis García passa de la pell.
Luis García, és possible. Sí, tens raó. Tens raó. Va ser una remuntada més, perquè vam començar a perdre...
Era l'injust que li piten de Kameni a Ganuté.
Sí. Doncs això, no? Que és això, una mica, que si creieu que es pot fer, si es pot obrir una ferida, si cal això, si això afegeix tensió en el partit o no. Penseu que tampoc cal... Ja no encendre cap alarma, però tampoc tenir cap prevenció especial.
No, yo lo voy a decir, estoy súper tranquilo, muy tranquilo. Quizás demasiado tranquilo, pero estoy muy tranquilo con el equipo, la verdad. Y creo que al Sevilla, yo prefiero que venga como viene, que no que viniera el Sevilla de Glasgow, por ejemplo. Yo
no,
está pensando claro.
¿Cómo ha baixat de potencial? Bé, com han baixat tots els equips, però imaginem aquell Sevilla, eh? Aquell Sevilla que realment va ser campió a Glasgow, havia estat campió l'any anterior també a la Copa de la UEFA, encara va poder viure uns quants anys més d'aquell equip.
Una Copa més contra...
Exacte, compte, és que...
Qualitativament parlant, compares la final de Glasgow amb el partit que es veurà el diumenge que ve i bueno, demostra una mica com està la Lliga Espanyola.
I com estan tots dos equips, perquè també recordem aquell Espanyol de Glasgow i si el comparem fa molt de mal comparar.
Aquest equip, amb tot el carinyo, li foto un 5-0 el que tenim avui.
Bé, un altre debat, ja no tant mirant el rival. Què passa amb homes, per exemple, que jo crec que s'han guanyat com a mínim la possibilitat de ser considerats per jugar en aquest partit contra el Sevilla? Parlo, per exemple, de Torje. Parlo, per exemple, doncs, d'algun altre que considero que... Bueno, Abraham entrarà segur, o gairebé segur. Doncs, què penseu? Creieu que se li ha de donar, o per contra han de tornar, doncs, els Pits i Estuani,
no.
O inclús Simao, que ens havien deixat una mica freds?
Bueno, sí, mal último partido en casa contra el Atlético de Madrid, yo creo que estuvo bastante bien.
La primera part aquella, no? Sí. Que juga a la banda.
Sí. Luego hay que ver con qué te va a venir el Sevilla. El Sevilla tiene el lateral derecho, Diego Figueiras, es durísimo. Y Carrizo, el central, son jugadores muy duros. Yo creo que es ese típico jugador que al minuto 5 ya te ha pegado dos para que sepas con quién te está jugando las castañas. Y no sé lo que hará Aguirre. Yo apostaría por quizá un delantero y Sergio por detrás, lo tengo claro. Creo que por las características de los centrales del Sevilla puede ser una buena oportunidad para Córdoba, no tanto para Tiebi.
Que també caldrà veure, jo crec que estarà bé Tiebi perquè és un tipus dur, però caldrà veure com evoluciona. I Javi López, perquè clar, si no està Javi López, ¿qué faríeu? ¿Li donaríeu continuïtat a Raúl Rodríguez o apostaríeu per Mationi?
Pues yo sí, porque si ahí va a jugar Rakitic, porque ayer, el último partido en casa del Sevilla contra el Celta, que lo pierde, Emery pone a Rakitic de medio centro, luego lo pone en la banda, luego lo vuelve a poner a medio centro porque pierde.
Sí.
Yo no creo que venga Rakitic de medio centro a Cornellà, vendrá como viene jugando por la banda izquierda. No es Neymar, pero es un jugador que se va a ir hacia adentro. Si no está Javi López, yo creo que puede jugar Raúl.
Millor que Mationi. L'estem matant, sí. A Mationi, ja, directament, sou conscients, no?
Que... A mi no em desagrada Mationi, però sí que és veritat que l'altre dia Raúl Rodríguez jo crec que va fer mèrits com per com a mínim tenir un partit més de continuïtat. Hi ha altres jugadors que a mi m'alegra molt, m'agradaria molt veure'l jugar, com per exemple deia abans el Javi el cas d'Abraham, que crec que és un jugador que ha complert amb escreix el paper que se li ha demanat fins ara, i van partits molt bons com el de l'Atlètic de Madrid, i a mi m'agradaria veure la titular el diumenge que ve.
Molt bé, doncs anem a triar el nostre moment estrella del dia. Vinga, som-hi.
Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
Doncs a tenor de la senyoreta Bertran, quin és el moment estrella del dia?
Doncs va per aquesta iniciativa que ha tingut el club amb aquest pack família perquè puguem anar a veure el partit contra el Sevilla diumenge, no?
Pensava que li donaries a Dátolo per no dedicar-se a la política. No.
Va, doncs, estàs dubtant, eh?
Estàs dubtant, no?
Pues no dubteu tant perquè em quedo sense temps.
No, doncs vinga, va, donem-li temps
bueno, doncs per això ja està, aquell, ja li donem-li
també
al pack
avui
família.
Avui s'ha portat bé i no ha parlat gairebé res.
Bueno, bon dia. Esteu una mica freds avui, ja t'ho diré, ell més, aquí el senyor Migueles. Jo també vaig anar a Leverkusen i a Glasgow, eh? I avui, com que és dilluns...
Espera un moment, i la teva sintonia, Mario, que no li fica... Ara!
Avui, com que
ara.
És dilluns, avui tinc una nova sintonia. A veure, nova sintonia...
Rojo, amarillo y...
Per què?
Això, no? Això és el semàfor dels campions.
Això són dos minuts de vergonya i de ràdio llançats a la base.
Tindrem els semàfors dels campions, que avui no serà molt dolç. Començaré, vinga, vaig a saco perquè tinc només poc temps. El senyor Canovas, avui ausent. No tindrem la frase del dia perquè no ha vingut, és una llàstima.
És la frase del semàfor dels tertulians.
Ah, exacte. Vale,
explica-ho.
Sí, sí, sí.
Vinga.
El senyor Via, dramàtic. És el que diuen, eh? És dramàtic, eh?
Per què?
Diu que no, però sempre mirant a baix.
No!
Mai mirant a Europa, mai, eh? És un tallador intervencionista, com sempre, això sí. I avui, especialment avui, molt de Dátolo, tu, no sé per què, eh?
Mira.
Algú té, eh? El senyor Rossell avui ha estat titubeante, eh? Diríem que más abajo que Fernández, más abajo Fernández, Fernández más abajo, això és un acudit.
Fernández abajo, no recordareu, és gran Fernández abajo, això ve que l'altre dia et van comparar, ho va fer Joaquinito,
exactament.
Que m'estima molt, et va comparar amb Fernández abajo. Doncs, home, és una comparació a la que surts clarament afavorit perquè era un grandíssim locutor.
Doncs, escolta'm.
Sí senyor. Bueno, has estat massa calmat avui, tras el derbi, tras radiar el derbi, has estat calmat, Diria que no has dit ni el resultat. Bueno, no vas dir ni el resultat. Migueles, vaig a Migueles. Frío, muy frío.
Sí, perquè està congelat, Migueles.
Està fredolic. Només el salva el gorro aquest que porta avui tan horrible. El senyor Javi Navarro. Bueno, amb els conceptes futbolístics la toca. Tècnicament és perfecte. Massa tranquil el veig,
Sí, està molt tranquil. És que no s'hi tranquil·litzi a partir del diumenge.
Ha estat tallada a la defensa del Via. Sempre el rival del Via, sempre la talla. Però ha estat polivalenta i valenta.
Això sí que ho he tingut. I tu com has estat?
Jo he estat malament, com sempre.
Vale, sí, ara l'has encertat, m'agrada, molt bé. Amics, demà tornem amb més espanyol. Un petó ben gran per tots i una abraçada. Ai, aquesta nit, Pericos Online, a partir de les 10:30. Vinga, som-hi.